Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem, una jornada més, un dia més, 3 de la tarda, 25 minutets, Esports Cope, versió, edició, estiu, fins que siguin les 4 de la tarda a les emissores Cope Catalunya i Andorra i també a www.cope.es/Barcelona. Anem amb els destacats del programa, que tenim molta teca, no està gens malament la jornada i encara no ha acabat per ser aquest equador de la setmana. Jornada de dimecres. A aquesta hora, atenció, la promoció d'ascens a la Lliga Santander, és a dir, play-off de segona, primera i l'eliminatòria Girona-Almeria, està ajornada. Així ho ha comunicat aquest matí la Lliga de Futbol Professional als clubs afectats. Ara preguntarem què pensen i què diuen, bàsicament, el que ens interessa a nosaltres, és a dir, a Girona. El dia en el que parlarem de dos que arribaran al Camp Nou, Pedri, el sentirem, i Trincao. Però atenció, el diari francès L'Equip treu en portada avui a Laurent Blanc com a recanvi de Quique Setién. Aquesta seria l'aposta del director esportiu del Barça, Eric Abidal. Per cert, Laurent Blanc no entrena des de 2016. L'Equip també parla de Ronald Koeman com a alternativa a la banqueta blau i grana. Això al Barça. A l'Espanyol, aquesta tarda s'acomiada Fran Mérida d'Osasuna després de 4 temporades. Serà, si no hi ha un canvi radical, el primer fitxatge del conjunt blanquiblau per l'aventura a la Lliga Smartbank, a la Lliga de Segona. Fora del futbol, bàsquet, la Supercopa Endesa es jugarà el 12 i el 13 de setembre a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, amb Baskonia, Iberostar Tenerife, Futbol Club Barcelona i Real Madrid. Competició, atenció, que es podria jugar ja en públic amb una limitació de l'aforament del 50%. I, diu Pau Gasol, després l'escoltem, que en dos mesos decideix per on passa el seu futur. Si pot continuar jugant, recuperant-se d'aquesta lesió al peu que el té fora de les pistes de bàsquet des de març de 2019, o, diu, ha d'agafar un rol diferent dins aquest esport, dins el món del bàsquet. Alguns ja completen els punts suspensius amb la paraula entrenador. Veurem, té 40 anys, Pau Gasol. I Marc Márquez, que comença avui aquesta rehabilitació, la recuperació de la lesió al braç dret. Xavier Mir, el metge que l'ha operat, no descarta que Marc Márquez, és de goma, arribi al Gran Premi de la República Txeca del 7 d'agost al circuit de Brno. Són els destacats a Esports Cope, programa que comencem a desenvolupar amb la Sílvia Ortiz, al control, no, el control de sol, Cito Ramírez, la Sílvia Ortiz, al control de casa seva i a la producció del programa. Cito, 60 segons, no? 60 segons i tornem, vinga.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Albert Díez. Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Un minutet mal comptat i arribem a 3:45 de la tarda. Passem per Girona, perquè avui la Lliga de Futbol Professional ha ajornat aquesta primera semifinal, aquesta primera eliminatòria d'ascens, de promoció de segona de la Lliga Smartbank a la Lliga Santander. Tot tirant del fil després de l'enrenou, aquest terratrèmol que s'ha generat des del dilluns, quan es van conèixer els positius per coronavirus a l'equip del Fuenlabrada. El Depor Fuenlabrada pendent, afectació directa a la part alta de la classificació, a la part baixa, òbviament, en aquesta 42a i última jornada, perquè no es va poder disputar tota en horari unificat i queda pendent el Depor Fuenlabrada i saber quins altres equips configuren la segona eliminatòria. El Girona davant l'Alcorcón va reservar jugadors, pensant que dijous, és a dir, que demà, arrencava bé a casa o bé fora, finalment sabíem que era a casa, aquesta primera de les dues eliminatòries que ha de superar per acompanyar l'Osca i el Cádiz a l'elit del futbol a l'espanyol, a la màxima categoria del futbol espanyol. Busquem reaccions d'aquest ajornament a Girona. Joaquín Bacigalupo, Baciga, què tal? Bona tarda.
Hola, Albert, buenas tardes. Sí, la verdad que no es una noticia que haya caído bien para nada en Girona. Son varios los factores que tienen que ver. Además, vos comentabas recién el tema de los suplentes. Francisco decidió dar descanso a jugadores contra el Alcorcón pensando en jugar un partido en unos próximos días y eso le condicionó finalmente acabar en la quinta plaza y no en la tercera si hubiera ganado su partido. También está el hecho de que la liga terminaba el 2 de agosto, en teoría, y ahora se rumorea que podría ser el momento en que se retome recién esos playoffs, con lo cual se alarga, temas vacaciones, temas contractuales que ya se tuvieron que rever en su momento con el parón del coronavirus y que ahora vuelven a estar sobre la mesa. Por lo cual, una decisión que no gusta al Girona, y así lo expresaban los medios del club el director deportivo, Quique Cancel.
Bueno, una valoració, lògicament, que no ens agrada, perquè ens agradaria jugar l'abans possible, però entenem que després del que ha passat, lògicament, la Lliga ha tingut que prendre unes decisions que no eren gens fàcils i que provoquen aquesta suspensió del partit. I el que sí que ens agradaria és saber l'abans possible quan es pot jugar aquest partit per poder planificar bé aquest playoff i poder-lo combatir al màxim nivell.
A pesar de no gustar, Quique Cárcel puso un punto de comprensión en esta situación, pero hizo hincapié en que el problema, una vez más, vuelve a ser la incerteza, el no saber cuándo se va a jugar. Sobre esto, opina Quique Cárcel.
La situació està clara que no, ara mateix no saps què fer, no? No saps si donar descans als jugadors o no donar descans, lògicament. No sabem si aquest aplaçament és de quants dies serà, i sí que creiem que seria important que bueno, la Lliga i la Federació ens donessin unes dates molt més exactes.
Uno de los factores que apuntábamos y que hacía hincapié también el director deportivo del Girona es que un segundo parón no sería fácil para nadie, ni para los jugadores, ni para el propio cuerpo técnico y la dirección esportiva. Te hago un apunte más. El Choco Lozano, que pertenecía al Girona, tenía una opción de compra, estaba ahora en el Cádiz jugando cedido. El Cádiz tenía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Con el ascenso del Cádiz, por supuesto, se ejecuta, con lo cual el Girona se encaja con un jugador que realmente nunca rindió bien en el conjunto de Montilivi.
Afectació directa per aquest ajornament, bàsicament per la dinàmica de grup que tenia prevista Francisco. Anava bé el Girona, tot i l'entrebanc de la derrota al Corcón, perquè es prolongaven els contractes, alguns fins al 31 de juliol, algun dia més, perquè el dia 2, si el Girona hagués superat la primera eliminatòria i hagués afrontat la segona, era el final d'etapa. El dia 2 es jugava la tornada de la final de la promoció d'ascens de segona a primera. Veurem què passa, també es va donar com a argument per no ajornar l'última jornada, el gruix de l'última jornada de segona, que molts futbolistes ja tenien viatges previstos o que fins i tot es dilatava moltíssim i això podia fer la destensió d'alguns jugadors. Veurem què passa. És carpeta oberta del Girona a l'actualitat del Barça. Perquè avui ens hem despertat amb la portada del prestigiós diari L'Equip amb Laurent Blanc, és ex del Barça, que no entrena des de 2016, i el que L'Equip vincula amb el conjunt blaugrana, no només a ell, sinó a Ronald Koeman, que ja es va vincular amb el Barça, vaja, sempre està vinculat amb el Barça, però en el passat més proper, quan van destituir Ernesto Valverde. Tot quan hem tingut allò d'un èxode en aquestes minivacances de jugadors blau i grana. Ordenem les peces. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Sí, hem vist com han marxat diversos jugadors del planter, han agafat un avió a la terminal de vols corporatius del Prat i han marxat de Barcelona. Estan aprofitant bé els 6 dies que els hi ha donat Quique Setién. Recordem, no estan citats fins al proper dimarts a 9:45 del matí a la ciutat esportiva i, bueno, les estrelles del Barça, Suárez, Messi, Piqué, Griezmann, entre d'altres, ja han marxat de la ciutat, però tranquil·litat en el cas dels lesionats, com el francès Griezmann, perquè tots treballaran a distància amb la seva recuperació per arribar al partit del proper 8 d'agost contra el Nàpols. Un partit on, com ja vam avançar la cadena COPE, Setién seurà a la banqueta del Barça. El seu futur al Camp Nou està assegurat fins que acabi l'aventura dels blaugranes a la Champions. Això sí, com explicaves, Albert, abans, la portada de l'equip i altres mitjans que ja estan parlant sobre el futur entrenador del Barça per la temporada 2021. Els francesos asseguren que és el favorit d'Eric Abidal, del secretari tècnic, i que el seu representant, Jorge Méndez, el va oferir la setmana passada al Barça. A més, asseguren que el favorit del president, Josep Maria Bartomeu, no és Laurent Blanc, sinó a l'holandès Ronald Koeman, que ja va sortir al gener com un dels candidats a la banqueta del Barça quan Ernesto Valverde havia d'acomiadar-se del Barça.
En l'horitzó tenim aquest partit, competició oficial pel Barça, 8 d'agost, davant el Nàpols. Avui juga el Nàpols a 4 jornades pel final de la Sèrie A. Juga en partit de la 35a jornada de la Lliga Italiana. Ho fa a 8:15, Parma-Nàpols. El Nàpols, que se l'està jugant, està a 2 punts d'Europa. Aquest Parma-Nàpols el podreu veure per Movistar Liga de Campeones. Per cert, volem parlar de dos jugadors que han d'arribar, han d'aterrar al Camp Nou. Veurem si els dos es queden. Són Pedri i Trincao. Pedri, recordeu, és un jove talent canari que ha estat a la Unió Deportiva Las Palmas. Com arribarà Pedri al Camp Nou, Víctor?
És un dels joves del qui tothom parla. El Barça el va fitxar el passat mercat d'estiu, l'últim dia precisament del mercat d'estiu, per 5 milions d'euros i el va deixar aquesta temporada cedit a Las Palmas. Amb només 17 anys, aquest extrem ha demostrat que té nivell per jugar a la Lliga, ha participat en 36 partits amb els canaris, gairebé sempre de titular i amb 3 gols de balanç. El seu entrenador, de Las Palmas, Pepe Mel, precisament l'altre dia a la roda de premsa explicava que si ell fos l'entrenador del Barça es quedaria amb Pedri i destacava sobretot la bona connexió que té amb els companys per combinar amb la pilota. Avui hem pogut escoltar-lo a la televisió del club per primera vegada, ja acabada la seva etapa a Las Palmas, i Pedri volia demostrar que es pot quedar el primer equip en aquesta temporada.
Que van a ser un gran papel porque tienen un equipazo y yo creo que son claros favoritos aunque la liga la hayan perdido. Pues yo creo que lo primero, quedarme, hacer la pretemporada y quedarme en la primera plantilla y ya después pues intentar tener la oportunidad y jugar lo mejor posible. El campo a simple vista, cuando lo ves en la tele, no impacta tanto cuando estás allí. Sí te impacta más y fue un momento súper súper especial porque siempre había soñado por salir de ese túnel y espero hacerlo vestido del Barça.
Pedri del túnel del Camp Nou. El va visitar el dia de la seva presentació, el setembre del 2019, on va recordar les instal·lacions del club amb Eric Abidal i Patrick Kluivert.
L'altre jugador, un és Pedri, és Trincao, que juga a Portugal, a l'Sporting de Braga, i l'ha patit, l'acaba de veure, s'ha enfrontat a ell un tècnic espanyol, Nacho González, que és el tècnic del Tondela de la Primeira Liga, de la màxima competició futbolística a Portugal. Ja ens escolta. Nacho, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde España para Portugal, ¿cómo va la vida por Portugal? Apurando esa jornada que queda, ¿no? En la Primeira Liga, en la Liga Portuguesa.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, nos queda esta última jornada y bueno, vamos a ver cuál es el desenlace final, ¿no? A ver si somos capaces, dependemos de nosotros, y a ver si somos capaces de mantener la categoría, que por otro lado es el objetivo de este club y de este equipo, que posiblemente no, es seguro el equipo más pequeñito de esta primera división, ¿no?
Bueno, el domingo ya hemos marcado en el calendario, creo que es 8:30 para nosotros, Moreirense Tondela, pero bueno, la victoria balsámica contra el Braga, contra el Sporting de Braga, os da ese derecho a que vosotros dependáis de vosotros mismos.
Sí, eso era lo importante, ¿no? Por un lado, romper un poquito ese muro de las últimas jornadas, ¿no? Que todo eran buenas sensaciones, pero sin resultados. Y bueno, era un partido muy muy difícil contra Braga, ¿no? Uno de los grandes de Portugal. Y bueno, y esa victoria, ¿no? Pues nos permite llegar a esta última jornada dependiendo de nosotros, ¿no? Y bien sabes que bueno, que es muy muy importante, ¿no? Para esos últimos 90 o 95 minutos, ¿no?
Ya, tienes por delante más años de contrato, todo depende también de lo que pueda pasar en esta última jornada con la permanencia, asegurar la categoría. ¿Qué proyecto tienes allí?
No, indudablemente depende mucho del desenlace final, ¿no? A partir de ahí vamos a ver. Sí que tengo un año más de contrato, pero bueno, vamos a analizar un poco todo, ¿no? Lo que se puso encima de la mesa cuando firmé. Sí. Los objetivos en cuanto al crecimiento del club, la experiencia que he vivido viviendo durante estos 13 meses, la familia, bueno, ya sabes, todo un poquito, no estás fuera un poco de tu entorno, ¿no? Y, y, y hay que valorar muchas cosas.
Claro. Bueno, hoy aquí, entre otras cosas, estamos hablando de dos jugadores que van a aterrizar, veremos después si los dos se van a quedar, parece que uno sí, en el FC Barcelona para la nueva temporada, que son Pedri y Trincao. Tú te acabas de enfrentar a Trincao. ¿Cómo es como jugador? ¿Qué se dice en Portugal y qué se puede esperar de él?
Bueno, sí, es verdad que nos enfrentamos a él hace 3 días, ¿no? Y bueno, gracias a una buena estrategia del entrenador, pues lo secamos, ¿no? Minimizamos, ¿no?, todo su potencial. Bueno, esto es una broma, lógicamente, ¿no? Bueno, es talento puro, ¿vale? Yo creo que es verdad que es un jugador perfil Barça, ¿no? Mucho desequilibrio, mucha calidad, muy buena pierna izquierda, bueno, lo tiene todo a nivel técnico para encajar un poco en el juego del Barça, ¿no? A partir de ahí, pues es la duda, claro, estamos hablando de un equipo de los mejores en Portugal, como es el Braga, pero que, bueno, con la diferencia con respecto a un Barça, pues es abismal, ¿no? Dentro de esta liga es un jugador top, ¿vale? Fuera de esta liga y un equipo como el Barça, pues veremos a ver, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, creo que es un buen jugador y veremos cómo se puede adaptar un poco a la diferencia de nivel, lógicamente, de un Barça a un Braga y a una liga portuguesa con respecto a una liga española, ¿no?, de primera división, ¿no? Uh-huh.
Claro. ¿Le ubicas en una posición concreta o en más de una posición en todo el frente de ataque?
Bueno, yo creo que él se encuentra muy a gusto partiendo desde derecha, ¿no? Es un jugador que, lógicamente, cuando desborda hacia adentro, hacia su pierna buena, pues tiene una gran facilidad para tirar de fuera de área, porque tiene un gran disparo, tiene facilidad para meter ese último pase, tiene visión. Y luego otra de las cosas buenas, que a pesar de ser un zurdo muy encerrado, como son la mayoría, ¿no?, tiene también desequilibrio por su lado bueno, ¿no?, por su lado derecho, ¿no? Creo que su mejor posición es partiendo de la derecha para meterse hacia adentro, incluso desbordar hacia afuera, ¿no? Porque uh-huh. tiene posibilidad de las dos cosas, ¿no?
Nacho, un tema muy periodístico, las comparaciones. ¿Te viene a la cabeza, viéndolo jugar, algún jugador, algún futbolista con el que digas, mira, no sé si compararlo, pero me recuerda mucho a...?
Sí, no sé, me viene a la cabeza un poco perfil Lanzarote.
Sí, Manuel Lanzarote, sí.
Sí, un poquito de esas características, ¿no? Gran capacidad de desborde, de uno contra uno, gran visión en ese último pase o en esa finalización y con posibilidad, aún siendo zurdo, de desbordar hacia afuera, ¿no?, partiendo desde la derecha, ¿no? Además de, bueno, a nivel físico, ¿vale?, sí que es un jugador, con respecto a Lanzarote, ¿no?, más físico, quiero decir, con buena altura, es un jugador bastante fuerte, pero sí un poquito, pues bueno, pues de ese perfil, ¿no?, tipo Barça como ha tenido y tiene tantos jugadores, ¿no?
Bien, bien. Oye, y la última, desde la distancia, bueno, distancia que no es tanta porque estamos, bueno, a pesar de los kilómetros, más o menos cerca, pero debes estar alucinando con todo lo que está pasando en la Liga Smart Bank, en la Liga de Segunda, tú que has entrenado al Deportivo de La Coruña, al Real Zaragoza y al Deportivo Alavés, entre otros.
Sí, sí, es que la sigo mucho, ¿no? Me veo casi todo, ¿no? Y bueno, una lástima que, bueno, que con todo lo bien que había ido todo, pues bueno, en esta última jornada ya ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Ahora no lo sé, yo creo que es un problema grande, ¿no? Lo que ha ocurrido y ver las decisiones que toman, ¿no? Porque, como bien sabes, bueno, en estos casos al final todo el mundo se queja, todo el mundo o muchos equipos entienden que son perjudicados por ese partido que no se disputó y bueno, es una lástima. Ya me imagino que ahora pues bueno, el playoff, me imagino, no sé si es oficial ya, que se retrasa.
Sí.
Y no sé qué pasará con el Depor Fuenlabrada. Bueno, la verdad es que ahí tienen un tinglao bueno, ¿no? Para bueno, para todos los que están involucrados en esa, ahora mismo en esos playoffs y en ese partido, ¿no? Que bueno, que era importante, que no se disputó. y no sé qué prejuicios se han podido desprender de esa suspensión.
Bueno, Nacho, que mucha suerte para asegurar en esa última jornada de la Liga Portuguesa en el campo del Moreirense la categoría. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho, entrenador.
Nada, muchas gracias. Deseando de que acabe este partido, porque si Dios quiere, lunes o martes,
claro,
estaré por vuestras tierras a ver a mi hija, que hace 8 meses que no veo.
Madre mía, bueno, pues aquí te esperamos. Cuídate mucho, ¿eh? Y mucha salud.
Vale, muchas gracias igualmente. Un abrazo.
Nacho González, al técnic del Tondela. Com arribarà Trincao al Barça, Víctor?
També com Pedri és habitual a les alineacions. Trincao porta 39 partits jugats amb els portuguesos, amb 9 gols i 12 assistències. Té 20 anys i ja ha estat escollit millor jugador del mes de Portugal, millor jugador jove de la Lliga, i és internacional amb les categories inferiors de Portugal. El Barça el va fitxar el gener per 31 milions d'euros i arribarà al Barça quan acabi la temporada. El presentaran una vegada el Barça finalitzi la seva etapa a la Champions.
Mm-hmm, molt bé, no te'n vagis gaire lluny, que hem de parlar de Marc Márquez, però ara un altre capítol més en blau i grana. Tenim comunicació amb el tècnic, l'entrenador del Barça femení, Lluís Cortés. Bona tarda.
Hola, bona tarda, tot bé?
I gràcies per atendre'ns. Esteu concentrats a la Vall d'en Bas, bon lloc, eh?
Sí, la veritat és que aquí a la Garrotxa estem molt bé, bon clima, més fresqueta que a Barcelona, i la veritat és que les instal·lacions i l'hotel són excel·lents per aquesta pretemporada, així que estem patint, perquè estem entrenant molt, però també ho estem gaudint molt.
Els hi estàs donant canya o no?
Molta. Sí, era un dels objectius, i sempre ho he dit des que vam acabar la final de Budapest d'entrenar més i millor, doncs aquest any encara estem patint més, estem entrenant més, i crec que millor que l'any passat encara.
Tot, Lluís, amb un objectiu, no? Objectiu clar, que és la Champions.
Bé, ara el primer objectiu que tenim és la Champions, és evident, és la primera competició que jugarem, que disputarem, esperem que la puguem jugar, i la veritat és que si encara tots els esforços estan enfocats a carregar piles per tota la temporada, però sobretot focalitzant-nos o centrant-nos en aquesta primera competició, que és la Champions, i sobretot en el primer partit, que és contra l'Atlético de Madrid.
Mm-hmm. Quin tant percent d'opcions li dones a l'equip a la Lliga de Campions?
Uf, és difícil parlar de percentatges, però el que sí que estic molt convençut, i no només jo, sinó la resta d'estaf i les pròpies jugadores, de que estem preparades per competir amb qualsevol, o estem més ben preparades que l'última temporada per competir amb qualsevol. És a dir, crec que l'equip està millor, crec que l'equip ha fet un pas endavant, sobretot a nivell condicional, també a nivell de joc i a nivell col·lectiu, però estic convençut que estem més preparats, però no et sabria dir tampoc quin percentatge donar-li per poder guanyar la competició.
Mm-hmm. El gran favorit, que a més és el campió vigent, és l'Olímpic de Lió?
Sí, l'Olímpic de Lió crec que de moment, i en els últims anys, sempre és el favorit. Té una selecció mundial de les millors jugadores, a part, semblava que aquest any li marxarien algunes jugadores i podria canviar una mica el context, però als Estats Units la Lliga s'ha hagut d'adaptar, hi ha hagut algunes jugadores que tenien previst marxar que no han marxat, inclús han pogut renovar alguna jugadora per 2 mesos per poder jugar amb elles, per poder comptar amb elles a la Champions, i per tant l'antic de Lió, que semblava que es podria debilitar per aquesta competició, continuarà sent el principal favorit.
Uh-huh. Veurem com va. Us moveu entre la preparació per la Lliga de Campions i la configuració de la plantilla, amb renovacions, amb baixes, amb jugadores que arriben. Bé, tu ja vas renovar, si no m'equivoco, de forma automàtica amb la consecució del títol de Lliga.
Sí, en el meu cas la renovació era automàtica, ho teníem ja signat en contracte, que si es guanyava la Lliga s'ampliava no només jo, sinó tot l'estat un any més el contracte, i es va fer efectiva aquesta renovació gràcies al tuit de la federació que ens donava campiones de Lliga, sí. Però al final va ser una situació especial. Però bé, tot l'any, l'estaf, tenim un any més, i com veus, amb els jugadors ha passat una mica el mateix. No? Hem intentat mantenir el bloc, donar continuïtat a la plantilla, perquè s'estan fent bé les coses i estem molt contents amb la plantilla que tenim, i la idea és aquesta, de seguir amb el mateix bloc de treball i amb aquestes poques incorporacions que hem tingut, però intentar acabar de completar la plantilla amb aquestes jugadores que són molt joves, però que també ens poden aportar molt de cara al futur.
Dos temes més, Lluís, que vull comentar amb tu. L'arribada amb nom i cognoms del Real Madrid a la màxima categoria del futbol femení. És bo per tots?
Sí, jo crec que l'entrada del Real Madrid al futbol femení és bo. És una acció que tard o d'hora havia d'arribar. I crec que és positiu. És positiu perquè el futbol femení necessitem que els millors clubs, els clubs més grans, participin en aquesta competició. I el Real Madrid està clar que és un dels equips o clubs grans del nostre país. i crec que també és bo pel futbol femení que participin, que entrin, i que entrin amb ganes i amb pressupost com estan entrant.
És a dir, que esperes un Madrid competitiu ja a la primera temporada?
Sí, a veure, veient una mica els fitxatges de com s'ha reforçat, ha intentat mantenir les millors jugadores que tenia de la temporada passada i reforçar-se amb jugadores amb molt talent, algunes d'elles també molt joves, i crec que no és un projecte d'un any o de competir del primer any, sinó que han pensat més en futur, i crec que això també, el Real Madrid és una bona opció, s'ha de començar la casa per la base i no començar per la teulada, i crec que en aquest sentit han fet una bona, o han pres una bona decisió, i veurem com competeix aquest any, i nosaltres encantats de que els equips cada cop siguin millors, perquè això també ens farà millor a nosaltres.
Uh-huh. Molt bé, i acabo, que et vaig llegir fa uns dies, unes setmanes a les xarxes socials. Tu ets lleidatà, una província afectada pel rebrot de coronavirus. Com ho estàs vivint? Tens molta família allà?
Sí, a veure, jo estic vivint a Balaguer. Sí, jo estic vivint a Noguera, estic vivint a Balaguer, i bé, sí que és cert que aquest rebrot que hi ha hagut i aquestes notícies que estan sortint sí que m'ha tocat més de prop, no? Perquè no només estic vivint a Balaguer i tota una família viu a Balaguer i zones de prop, sinó que també tinc molts amics de Lleida. Jo vaig néixer a Lleida, vaig viure 18 anys a Lleida, vaig estudiar a Lleida i tinc molts amics vivint a Lleida, i aquest tema del coronavirus, d'aquests possibles rebrots, doncs ens ha tocat una mica més de prop, no? I d'aquí una mica els tuits, els comentaris de les últimes setmanes, perquè bueno, som una província que a vegades estem una mica oblidats pel centralisme també, però que és una província que són molt importants per tot el que aportem també al país, i crec que defensar la nostra terra és bo, i no oblidar-se d'on vens, crec que és una cosa que tothom hauria de tenir present, i defensar els orígens i la teva terra, doncs crec que no només és positiu, sinó que és una cosa que jo sempre faré i aniré fins al final amb això.
I tant, molt bé. Lluís Cortés, et deixem treballar, planificar, treballar en un entorn de natura. Gràcies, força i molta salut.
Moltes gràcies, la veritat és que aquí no parem de treballar, perquè és un estat que l'estaf, sobretot, treballa 24 hores al dia, i en això estem. Gràcies a vosaltres per la trucada. I
gràcies.
Esports Cope no us deixa i us acompanya a l'estiu. I serem amb vosaltres des d'un quart i 10 minuts de 4 de la tarda fins a les 4. 3 i 5 Deportes Cope, 3 i 25 Esports Cope.
3 i gairebé 52 minuts, actualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Amb d'inici dos noms propis, el desitjat Vicente Moreno i el que pot arribar com a primer fitxatge, Fran Mérida.
No news, good news de Vicente Moreno. Es segueixen negociant entre el Mallorca, Moreno i l'Espanyol per aquesta clàusula. En definitiva, que en els propers dies sabrem cosetes.
Molt bé. I
Fran Mérida...
Sí, aquesta tarda, no?
Que a les 6 de la tarda s'acomiada al Sadar. En principi, hauria de dir que on marxa, tant de bo sigui a l'Espanyol.
Doncs l'escoltarem, que tenim la linterna de Cope Catalunya i Andorra a partir de les 7. Deia que 3 ex de l'Espanyol, 3 ex de les banquetes són notícia.
David Gallego, 2 anys a l'Sporting, ha estat presentat avui fins al 30 de juny del 2020, i després d'un silenci que durava ja quasi 10 mesos, ha parlat de l'Espanyol. David Gallego.
Hombre, al final tienes tu parte, ¿no? Estaba allí 8 jornadas y me hubiera gustado que se hubiera mantenido en primera división. Eso no cabe, no tengo ninguna duda. Sí que es verdad que tengo que cerrar la etapa del Español, que es una etapa que he estado casi 7 años y que me ha hecho crecer como entrenador y como persona. Y luego me llevo que la afición en general me ha tratado de maravilla. O sea, me llevo muy buenos recuerdos y espero que le vaya bien de aquí adelante, pero mi cabeza y mi proyecto y todo lo demás lo...
Sánchez Flores, Quique Sánchez Flores, diu a gol.com que a l'Espanyol el van enganyar.
El primer año el objetivo era meterse en el top 10, se consigue, siendo octavos. El segundo año con eso nos piden, con 15 millones, nos piden meternos entre los 6 primeros, 7 primeros, ir a Europa. Pero cuando tenemos decidido qué jugadores queríamos 4 jugadores, no queríamos más. Cuando tenemos decididos 4 o 5 jugadores y hablados con el club, nos dicen que no hay nada para invertir el segundo año. Y nos dicen que nada, que hay que recuperar inversión, que no es posible. Pero 2 años más tarde y 70 millones más tarde, resulta que están en la peor situación posible.
Machín se'n va entrenar a Xina.
Molt bé, i saludem el nou conseller de l'Espanyol, Rafa Marañón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este era un nombramiento previsto o todo se ha acelerado en los últimos días o en las últimas horas? A ver.
Bueno, yo creo que haya habido otros momentos en los que estaba a punto de estar ahí en el consejo, pero por una circunstancia o por otra, quizás por mi parte la mayoría de las veces, por mi situación en la universidad y sí, en el trabajo, pues no se llegó de acuerdo, aunque estaba realizando algunas funciones ya prácticamente similares, ¿no? Como embajador y como presidente de la agrupación de veteranos, pues que me conlleva, digamos, sí, una serie de cosas y responsabilidades respecto a los exjugadores y relacionadas con el club, claro. Ya.
¿Es consejero con voz y con voto?
Bueno, consejero.
Consejero. Suena bien, ¿no?
Sí.
¿Te lo han llamado ya en casa o no?
No.
Vale.
Rafa, te habla Quique Iglesias. A ver, te voy a preguntar, eres el máximo goleador en la historia de este club.
Sí.
Vas a ser consejero de Mr. Chen y demás. ¿Crees que te van a pedir opinión sobre decisiones deportivas?
Bueno, esperaba esta pregunta, porque es la verdad. O sea, que Rafa Marañón esté en el club y no opine de fútbol parece un contrasentido. Pero la verdad es que hay unos profesionales a los cuales respeto con todas, son mis profesionales, los tuyos, los de todos los socios del Español, nuestros profesionales, según los designios de la Junta Directiva y en este caso de Mr. Chen. Hay unos profesionales, como digo, recalco, y ellos son los que tienen toda la... Si en algún momento me piden opinión, yo la voy a plasmar.
Ya, ¿entiendes que en el futuro a corto o medio plazo haya, digo sobre todo en la masa social, muchas dudas, menos ilusión, y a ver qué pasa con este Español que la gente rápidamente quiere que vuelva una temporada después a primera? ¿Eso lo entiendes? ¿Crees que es lógico o hay que dar otro mensaje?
No. Yo creo que el luto, como todas estas cosas de la vida que pasa, es durante 2 semanas, 3, pero luego hay que ir pensar que la vida existe y que todo sigue para adelante. Entonces, la gente se empezará a ilusionar dentro de poco, cuando empecemos a hacer un equipo, cuando empecemos a plasmar unos partidos y cuando empiece el inicio de la temporada, que por lo que veo va a ser una segunda de órdago, no la grande, porque parece que no sé si va a haber más equipos o no va a haber más equipos.
No descartes nada a esta hora.
La última por mi parte, Rafa, todo parece indicar que el entrenador debe y puede ser Vicente Moreno, con el cual se está hablando ya últimos detalles. ¿Te gusta ese entrenador? ¿Te ha gustado lo que ha hecho en el Mallorca?
Bueno, yo tengo pocas referencias de él porque desde mi punto de vista yo creo y confío en lo que te he dicho antes, que nuestros técnicos, en este caso Rufete y quien lo esté, y Catoira y los que estén ahí, tienen buenas referencias de él. Yo solo lo que ha hecho en los equipos, en el Mallorca, el equipo que ha estado ahí, que a mí me ha parecido un tío serio, un tío... y luego ha tenido unas reacciones buenas al final de la temporada, pues ha parecido que ha hecho cosas lo suficiente a lo mejor para salvarse, pero piensa que es un equipo que lo sube desde segunda B, con lo cual algún mérito debe tener este hombre, porque entrenador parece ser.
Habla muy bien de él, tiene recorrido. Sí. Oye, ya para acabar, que no me ha quedado claro desde el inicio, cuando no te guste algo lo vas a decir.
Cuando no me guste algo.
Sí. Estando dentro del club.
¿Esta es pregunta de Caciosa o cómo?
No, al revés. Quiero decir, si ves algo que no te gusta con tu trayectoria y siendo Rafa Marañón quien es en el Español, ¿lo vas a poder decir? ¿Lo vas a decir?
Pero, a ver, depende de la potestad que tenga para poder decirlo. O sea, esa es una. Y la otra es, puedo estar en desacuerdo con cosas, pero... Siempre hay una mayoría en todos los aspectos de la vida, o sea que yo suelo decir las cosas según las veo, pero también es verdad que también sé reconocer y tengo que hacer pausas porque puedo también estar equivocado.
Pues dicho queda. Rafa, gracias por tu tiempo y suerte, consejero. Adiós.
Bueno, a vosotros.
Anirem acabant, que ens quedem sense temps. Informa Víctor Navarro que entre avui i demà Marc Márquez abandona la clínica de Xeus, on ha estat operat, que avui mateix comença la rehabilitació, i li ha explicat al doctor Xavier Mir que L'objectiu és que pugui arribar, hi ha opció clara, que pugui arribar, opció oberta, al Gran Premi de la República Txeca, al circuit de Brno. L'atleta de Banyoles, Esther Guerrero, ha batut un rècord que durava 24 anys. Rècord d'Espanya dels 2.000 metres. Tenia Julia Vaquero el rècord al 5'47'81. L'ha situat Esther Guerrero al 5'41'30. Enquestes al Twitter, @esportscope. Us agrada Laurent Blanc per la banqueta del Barça, sí o no? Guanya el no, 64% dels vots, el sí, 36%, i Fran Mérida s'ha de convertir en el primer fitxatge de l'Espanyol. Us agrada? Sí o no? Guanya el sí, 60% dels vots, el no s'endú el 40% de les respostes. Arribem a les 4 de la tarda. Gràcies, com sempre, per l'atenció dispensada.